Vinga, i compartim aquests darrers minuts amb el David Múries, el nostre filòsof de capçalera. Molt bon dia, David.
Bon dia, Àlex.
Comentant, malauradament, que avui una part de la coincidència del que parlarem frega amb aquesta informació, com dèiem, de darrera hora. Malauradament, es podem confirmar que han mort aquestes dues persones en l'accident d'un ultralleuger a tocar de l'aeroport de la Seu d'Urgell. No es coneix encara la nacionalitat d'aquests dos ocupants. Han confirmat aquesta mort els bombers de la Generalitat de Catalunya, que han rebut l'avís d'aquest accident quan faltaven 11 minuts per les 11 del matí, per tant fa pràcticament una hora. 5 dotacions de bombers de la Generalitat i 2 de bombers d'Andorra han treballat precisament per poder recuperar els cossos. Estan esperant que arribi la policia judicial i les autoritats per poder fer l'aixecament del cadàver. L'accés a l'aeroport de la Seu està tallat en aquests moments. Perquè avui volíem parlar de tecnologia i de... Bueno, parlarem de tecnologia i d'intel·ligència artificial i sobretot de com interactuem amb elles, no?
Doncs sí, deies tu malauradament, perquè avui en el nostre espai parlem de tecnologia, d'intel·ligència artificial i parlem també de l'obra d'Il·luminant que va sobre amor. O sigui que coincideix la temàtica que avui parlem
malauradament
amb el succés que tu estaves comentant.
Tecnologia, deies, si això ens fa més feliços, si ens provoca més benestar, pues depèn, no?
Bueno, és un tema, la intel·ligència artificial i la tecnologia, que és tan gran, abarca tantes temàtiques dintre d'aquest concepte que és la intel·ligència artificial, que fer-nos aquesta pregunta realment contempla moltes respostes diferents, perquè s'ha de saber contextualitzar i ficar en l'entorn adequat, no? Llavors, penso que podíem anar d'alguna manera subdividim temàtiques dintre d'aquesta gran temàtica que és la intel·ligència artificial, i al final almenys poder-li donar als oients algun tipus de consell per poder utilitzar la tecnologia d'una bona manera i plantejar-nos si aquesta tecnologia ens fa feliços o no ens fa feliços tant, no?
Mira, respecte a això, que tots en tenim un, tu tens mòbil també o no?
Evidentment.
Bueno, igual anava a dir, igual fas un exercici de disciplina i dius que no. Això és molt útil i molt esclau. La part útil ens provoca un cert benestar perquè ens ajuda, però la part que ens fa esclaus tampoc no agrada gens.
Bueno, realment, quan parlem de tecnologia i intel·ligència artificial, moltes vegades apareix un concepte, no? Que és el concepte de la necessitat, el concepte de la dependència, no? Si realment aquesta tecnologia ens està acomodant la vida i ens ajuda a viure millor, o si per una altra part ens està fent que la nostra vida sigui més independent o depenent de lo que seria la pròpia tecnologia. És a dir, està començant la tecnologia en la nostra vida diària a crear-nos una necessitat i, per tant, un aferrament, una dependència a aquesta tecnologia. Aquesta és la part que nosaltres...
per mi és el nus de tot. L'altre dia comentàvem amb companys com treballàvem abans. Perquè jo avui en dia, per exemple, no concebeixo poder fer la meva feina sense l'ajut d'internet. I jo quan vaig començar a treballar no existia internet.
Bueno, avui al final tan quasi obligat a viure i a obrir aquest escenari de la tecnologia a la nostra vida. La intel·ligència artificial és el present, però és un present jo que la gent ha de començar a mirar que és molt, molt més gran del que nosaltres ens imaginem. Estem envoltats de màquines, estem envoltats de robots i estem envoltats d'un tipus de vida en el que ja no podem viure sense la tecnologia. Llavors, clar, aquí sorgeix la pregunta. Realment, per lo que és la natura humana, aquesta abundància o aquest excés de tecnologia a nosaltres ens beneficia? Podem tocar diferents punts. Ja als anys 50, amb el mític llibre Jo, Robot, del senyor Isaac Asimov, no? Un gran científic, pues ja ens va donar una mica un avís, no? Vigileu lo que feu, vigileu amb això de la intel·ligència artificial, que portada d'una manera desmesurada pues pot ser perjudicial, no? En aquell llavors, el senyor Asimov va crear el que es van anomenar les lleis de la robòtica, no? I una de les lleis, la llei 0, la més important que deia Asimov era pues que el robot mai pot fer mal a l'ésser humà, ¿vale? I a la vegada el robot sempre ha d'ajudar a l'ésser humà a poder sostenir la seva felicitat, no? Clar, estem arribant a uns punts en aquest any 2018 en el que si comencem a mirar la intel·ligència artificial en el nostre món comencem a veure coses que ens plantegem si realment són tan necessàries, no? Si és necessari tenir un robot que cuida els teus fills, com està passant pues, als països asiàtics, si és necessari realment estar mirant cada X temps al mòbil, només mirar-lo, només aquest hàbit d'agafar, mirar, tocar tecla, treure, tornar els 10 minuts a mirar, no? Si és necessari, per exemple, una màquina que ens pugui netejar la nostra casa, si és necessari tenir amics virtuals en els que necessitem parlar, i si és necessari tot això, a la vegada, en què ens perjudica els nostres hàbits més naturals, no? Les relacions humanes s'han deteriorat des de que existeixen les xarxes socials. La relació amb mi mateix,
mira,
la comunicació amb mi mateix...
Mira, si s'han deteriorat, no sé, però que han variat segur.
Bueno, han variat...
Això ja seguríssim.
Tot ha canviat i al final t'exigeixen relacionar-te d'una altra manera. La pregunta és si aquest tipus de relació a la que et porta la tecnologia... i la intel·ligència artificial realment és profitosa per a benestar. El que sí és veritat, i això és una cosa que ningú pot negar, és que els nivells d'estrès han pujat des que hi ha més tecnologia. Això és una cosa inevitable. ¿Vale? Sí que és veritat que la tecnologia ens ha afavorit amb uns punts molt concrets, sobretot amb els temes de salut, ¿vale? Però la pregunta al final és si l'ús que li estem donant a la tecnologia ens està realment beneficiant a la nostra natura de felicitat, no? Hi ha una cosa que és evident, i és que cada vegada, ho estem comentant, som més esclaus de la tecnologia. És a dir, no sabem fer moltes coses si no tenim tecnologia, no? Abans tu ho comentaves, abans, al no haver-hi tanta tecnologia, tu havies de donar-li desenvolupament a processos mentals i a mecanismes interns amb els quals era necessari poder portar la nostra vida diària, no? Avui en dia, les operacions que abans estàvem acostumats, una operació tan senzilla com era un nen jugar, avui en dia el nen quasi no juga a nivell motriu, és a dir, jugar a nivell mental, no? Una altra problemàtica és si aquesta realitat virtual que estem creant realment ens beneficia, no? Perquè potser estem deixant de costat la realitat natural de la nostra pròpia vida. Aquí sí que toquem el punt de l'ètica, no? Que és el que deia Asimov, no? Si realment la intel·ligència artificial va de la mà de l'ètica, no? I si realment avui en dia, èticament, tot el que s'està creant seria bo, ¿vale? Per lo que seria la nostra moralitat i també per la nostra felicitat, no?
Avui quan truques a qualsevol empresa, si et respon algú, una persona humana, una veu humana, si et respon algú et sorprens. Perquè avui en dia el normal és que quan truquis dius si vostè vol parlar amb tal, premi l'1. Si vol parlar amb tal, premi el 2. Si vol...
I ja quan diuen si premi el 5 ja estàs enfadat, saps? Perquè no saps amb qui estàs
parlant.
Si no
parlant. És res d'això, esperis a la línia.
Hi ha una cosa a tocar que és important, ¿vale? que és el punt de la dependència. És a dir,
que tu ho has dit abans.
L'estrès avui en dia és habitual a la nostra vida. És a dir...
Mira, fa un moment, et poso un exemple que és d'aquest matí. Jo sempre intento repassar el Twitter, a vegades se'm passa perquè si algú que ens fa algun comentari i tal, demano perdó a la Montse, per cert, que ens ha fet un comentari quan sobre demanant el nom d'un il·lustrador dels que estava parlant l'Anna Riberaigua i no m'ha donat temps de veure el missatge. Em comprometo ara d'aquí un moment a tornar-me a posar en contacte amb l'Anna perquè em digui el nom que ens estava reclamant i poder-ho passar. I de sobte veig un tuit que tenia 350 etiquetes, no? I a més amb un fil, no?, que anava cap a baix. I llegeixo de què era, i era una noia que diu, em van robar l'altre dia l'ordinador, diu, on tenia el treball de final de grau. Em queden 15 dies de termini per entregar aquest treball i no tinc cap còpia. Llavors hi havia tot de gent que li demanava que fessis els màxims retuits per si podia aparèixer aquest ordinador, etcètera, etcètera, no? I hi havia gent que li deia, no tens cap còpia? No, una cosa tan important, no te l'has enviada al núvol, no te l'has enviada... I ella deia, no, diu, si ho hagués fet no estaria tan desesperada com estic ara. Llavors m'ha donat a pensar que vindries tu a parlar-nos d'aquests temes, que aquesta noia ha fet el treball amb un ordinador que és la bomba, perquè abans això ho havies de fer amb
una màquina d'escriure,
amb Olivetti, no? I era una feinada, i quan t'equivocaves havies de posar el paper aquell, no? Saps que
sí, sí, feies sí.
Per evitar les esborrades, etc, etc. Vull dir que era tot molt farragós, no? Si volies tenir una còpia, o feies fotocòpies o utilitzaves paper carbó. Avui en dia tot és molt més fàcil.
Però
tot
que
és molt més fàcil, però a vegades...
Que sigui fàcil no vol dir que sigui senzill.
No,
és a dir,
està clar.
El concepte de facilitat moltes vegades va relacionat més amb l'acomodament i comoditat
sí.
Que no amb el desenvolupament.
No, la pregunta
és, la pregunta és si aquesta tecnologia que ja veiem que ens fa ser dependents d'ella, si aquesta tecnologia ens afavoreix al nostre desenvolupament humà. Aquesta és una altra història.
És evident, és dir, perquè donem tan per fet que les coses surten que apretarem un botó i s'engegarà la llum, que li donarem una tecla i l'ordinador ens obrirà el document, etc, que a vegades ho direm altres coses, com elements tan senzills com aquests de seguretat. Imprimeix-te'l de tant en tant, fes una còpia, guarda en un altre indret, fes una còpia en un pen, drive, no? Oblidem aquestes coses i ens ens fan estar absolutament indefensos davant això, un robatori, una errada, no?
Hi ha una cosa també a destacar, i és que al final la intel·ligència artificial existeix per un motiu, no? I és que l'ésser humà el que ha demandat és comoditat. Llavors, els científics que han començat a utilitzar la intel·ligència artificial és amb una finalitat, que és acomodar la nostra vida i viure una vida de manera més senzilla. Nosaltres tenim una millor vida, més còmoda que fa 50 anys. La pregunta que ens hem de fer és que si la comoditat té un preu, i el preu ha estat que nosaltres ja no puguem fer coses a nivell natural que ens feien feliços, no? Avui en dia el nivell d'estrès és molt evident perquè tens un col·lapse d'informació constant en el que, sense donar-te compte, estàs mirant xarxes socials, estàs mirant diaris per internet online, t'està arribant informació. Llavors, el teu punt mental sempre està en mirar i no en contemplar. Llavors,
jo recordo quan era jove, a mi em provocava una sensació molt agradable rebre una carta. Perquè deies, a veure què m'explicarà, no? A més, amb aquesta gent que et cartejaves, i clar, passava un temps entre que tu escrivies la carta, l'enviaves, la rebia, t'escrivia la contesta i te la tornava.
Bueno,
clar,
hi havia,
passava un temps, no?
Hi havia una sèrie de processos que eren emocionals, avui en dia.
Molt, i avui en dia, com és tan fàcil, com jo puc estar xatejant ara mateix amb una persona que està a l'altra punta del món i de forma instantània, ja no li donem valor a aquestes coses.
Una de les coses que ja que s'ha de comentar és la pèrdua de valor de lo que visquem cada dia.
Sí, sí,
perquè
sí.
Tot és tan còmode,
tot va tan ràpid,
que
tot,
ja
va
no
tan,
nosaltres...
tot és tan immediat, vivim la cultura de la immediatesa.
Això és una altra pregunta, ens hem de plantejar si és profitós i després si d'aquí 20 anys els nens que avui en dia estan naixent amb aquesta tecnologia tindran les capacitats per poder portar d'una manera ètica a la societat del futur, no? Aquesta és una altra pregunta. Al final hi ha un llibre molt bo també que li recomano a l'audiència, que és un llibre que es titula Life 3.0, que és de Max Tegmark, que és un físic suec, i aquest home pues, en aquest llibre contempla d'aquí 100-200 anys les diferents possibilitats en les que viurem en aquest món a partir d'aquesta tecnologia artificial. Unes propostes que ell dona són per poder tenir una vida en la que puguem conviure amb la intel·ligència artificial de manera feliç, no? Les altres són molt catastròfiques, no? I és quasi una desaparició de lo que és la pròpia humanitat, no? També hem de parlar de que al final la natura és la intel·ligència més desenvolupada que hi ha al planeta. Llavors, per molts robots que fem, la pregunta és si al final els robots poden arribar a tenir aquesta autoconsciència de poder manegar de manera conscient i poder definir amb propòsits el que volen.
Alguna pel·li ja feta.
Sí.
I a més
sí,
hi ha una que es diu Jo Robot, també, com,
sí, la Will Smith.
Com a llibre de l'Asimov. Que arriba un moment que tots aquests éssers que hem creat nosaltres, doncs resulta que també pensen, saps? I es revolten contra nosaltres. L'enhorabona, perquè el tema de l'il·luminant està funcionant molt bé. Teniu cada vegada, al principi que havíeu de ser tu i la Mercè, doncs resulta que ara esteu fent obres cada vegada amb més
gent,
amb més personatges. I la veritat, m'interessa molt. La pròxima cita quin dia és?
El dia 31, el dijous 31 d'aquest mes.
31 de maig, el despertar de la mort.
Sí.
Però no de l'amor, de la mort.
Sí, de la muerte.
De la muerte.
Toquem un tema interessant que moltíssima gent pues, es planteja i bueno, que és un tema existencial que ens acompanya des de que naixem fins que ens anem. No?
De les poques coses que sabem segur.
Aquesta pregunta de què és l'amor, de què hi ha després d'ella, de com arriba l'amor, com plantejar-la. Llavors, bueno, és un tema existencial i a la vegada és un tema que a molta gent li interessa. Per tant, el que farem el dijous 31 és seguir una mica les pautes de lo que és el Teatre de Consciència. Ens hem plantejat una obra amb un guió i, bueno, dintre de l'escenari el que hi haurà és una improvisació en la que en aquesta obra va sobre una dona, en aquest cas la representa la Mercè Canals, pues una dona que li diuen que li queden 6 mesos de vida i durant aquells 6 mesos l'obra pues, tracta diferents temàtiques. No? I és un canvi d'actitud d'una dona que quan li diuen que es morirà pues, realment se li va la vida ja a nivell espiritual, però en aquest transcurs de 6 mesos va entenent el que és l'amor, es va apropant al concepte de l'amor i acaba abans de morir i morint-se veient l'amor d'una altra manera per poder fer el viatge a l'altra dimensió d'una forma pues, molt més oberta i molt més feliç. No? Penso que és una bona obra per la gent, sobretot perquè entengui creences diferents al voltant de l'amor i sobretot perquè l'essència avui en dia ja ens està parlant de l'amor des d'un altre punt de vista que té molta relació amb el misticisme i amb tot el que les cultures iniciàtiques
del planeta ens han dit. Amb la transcendència i amb aquestes coses, de veritat.
Llavors, bueno, sobretot animar la gent que el dilluns 31 quan vingui a veure l'obra, pues que vingui amb la ment oberta i sobretot que vingui pues amb ganes de poder trobar-se altres versions sobre l'amor i sobretot poder després manegar la seva pròpia vida amb éssers que han pogut morir o gent que potser ja està pues amb els seus últims dies i amb tu mateixa, no? Perquè hi ha molta gent que li té por a l'amor, poder mesurar i poder tractar i relacionar-te amb l'amor d'una manera que sigui equilibrada, d'una manera que sigui pues, amb consciència per a tu.
Mira, l'altre dia vam tenir aquí de convidats els membres de l'associació aquesta Marc GG, saps? Mm. La Rosa Galobardes, el Paco, el sí. seu marit, associació que es crea precisament com a grup d'ajuda mútua en cas de dol, en cas de pèrdua, no? I que es va crear arran de la mort del seu fill, no? I és bo perquè la Rosa, recordo, la tenia asseguda aquí al costat i em deia, diu, jo des de la mort del meu fill veig la mort d'una altra manera.
Sí, precisament amb la Rosa hem parlat més d'una vegada sobre aquest tema, no? I, bueno, la gent que està a l'associació, pues, moltes vegades la problemàtica que té és que encara no ha acceptat l'amor de l'ésser estimat, no? I acceptar l'amor és el primer punt per poder viure-la d'una manera que sigui intel·ligent per a tu. Sempre diem el mateix, no? Al final el dolor físic pues potser no tens tant poder de controlar-lo, no? Però el dolor espiritual, que és el patiment, això al final depèn de tu.
Qui vulgui aprofundir sobre aquestes qüestions, dijous 31 de maig, ja ho anirem repetint a les diferents agendes que anem fent fins aquell dia, amb la Mercè Canals, el David, algú més?
Bueno, en aquest cas actuarà també la filla de la Mercè, llavors que serà una obra que tant per ella com per la Judit serà una obra molt impactant. S'ha de fer un treball pels actors en cada Segur. Il·luminant abans i després de poder fer l'obra.
Segur que sí, més sobre aquest tema. David, una abraçada, moltes gràcies.
A tu, Àlex.
Nosaltres tornem demà. Gràcies. Adéu-siau.